Ràdio Estel. Són les 8 del vespre.
Hola, bona nit. El Consell de Ministres ha nomenat avui Miquel Mateo, fins ara secretari general adjunt de la Fundació Escola Cristiana de Catalunya, nou director general de centres concertats i centres privats del Departament d'Ensenyament. És l'únic càrrec d'aquest àmbit que havia quedat vacant després de la destitució de Miquel García el 10 d'octubre passat per part de l'aleshores consellera Clara Ponsatí. Mateo, que ha participat moltes vegades a Ràdio Estel, sobretot en el programa El Mirador de l'Actualitat, és advocat i també hi ha treballat a la Fundació Escola Cristiana com a responsable de l'àrea jurídica. S'ajorna, d'altra banda, la vista sobre l'extradició de Carles Puigdemont i els quatre consellers destituïts pel govern espanyol que són amb ell a Bèlgica, Toni Comín, Clara Ponsatí, Meritxell Serret i Lluís Puig. La vista, que ha començat aquest migdia a Brussel·les, es reprendrà el 4 de desembre. La decisió s'ha pres a petició dels advocats de Puigdemont i els consellers que han demanat més temps per preparar les al·legacions per escrit. De fet, no han declarat. L'advocat de Puigdemont, Jaume Alonso Cuevillas, ha afegit que el fiscal belga parteix de la base que la norma general és complir les ordres d'extradició i no pas denegar-les. Repercussions, d'altra banda, també de les paraules de Marta Rovira, la número 2 d'Esquerra. Recordem-ho, deia aquest matí en una entrevista a RAC1 que hi havia hagut una amenaça del govern espanyol de violència extrema i morts al carrer si continuava el procés d'independència. Mariano Rajoy, des de Göteborg a Suècia, on participa en una cimera europea, ha titllat de vergonya i mentida aquestes afirmacions de la número 2 d'Oriol Junqueras. I encara us expliquem que els meteoròlegs, sobretot els especialistes en estructures tropicals, estan molt pendents de l'evolució del cicló Numa, una pertorbació que pot convertir-se en un dels anomenats medicanes. Són ciclons amb algunes característiques similars als tropicals i que afectaran previsiblement en les properes hores el Mediterrani oriental, especialment la zona del sud d'Itàlia i Grècia. I finalment destaquem que al Palau de la Música Catalana, diumenge a les 5 de la tarda, es farà un concert de cant coral com a homenatge a Ireneu Sagarra, monjo de Montserrat, que va dirigir l'Escolania 45 anys i que va ser mestre i referent en tota una pedagogia musical. Fins aquí l'actualitat. Ara us deixem amb el programa La veu dels animals.
Ràdio Estel.
De dilluns a divendres a les 6 de la tarda, El Mirador de l'Actualitat. Un diàleg plural i obert per explorar tot allò que passa i els seus perquès. Una mirada al món social, polític, econòmic, cultural i religiós en una tertúlia diferent i sense estridències. El Mirador de l'Actualitat. De dilluns a divendres a les 6 de la tarda a Ràdio Estel. Pernil ibèric, delícies de salmó, melons de vedella, saquets de favetes i botifarra, bacallà a la crema... Sona bé, oi? Doncs imagina si ho tastes. I imagina més si ho fas al sopar de cap d'any del Club Més Amics. Serà el restaurant Pomerada del Passeig de Gràcia de Barcelona. 65 euros per socis, 75 pels no socis. Vine a assaborir el teu cap d'any amb el Club Més Amics. Informació i reserves al 93 409 27 70 i a info@clubmes.cat. Passa el teu cap d'any amb nosaltres, perquè al Club Més Amics volem amics com tu. Cada divendres a les 10 de la nit, el penalti, per parlar del Barça amb Miguel Ángel Ruiz i Cecília Martínez. El penalti, més que un club, més que un programa. Cada divendres a les 10 de la nit, a Ràdio Estel. Programa patrocinat per Llum Gavà, Paparazzi Bar i Vilamedi Serveis Informàtics. Ràdio Estel, amb el suport del Departament de Presidència de la Generalitat de Catalunya.
Ràdio Estel.
La veu dels animals i la natura.
Yo quisiera no ver tantas nubes oscuras arriba.
Un espai produït i dirigit per ONG ADA.
Tantas manchas de aceite en los mares y ballenas desapareciendo por falta de escrúpulos comerciales. Yo quisiera ser civilizado como los animales.
Estima'ls i cuida'ls. Benvinguts a la veu dels animals i la natura. Tot seguit us fem un avanç del programa d'avui. Començarem amb un repàs de les notícies més destacades d'aquesta setmana. A la Galeria de l'Expert, les càpsules informatives de preguntes i respostes de diferents temàtiques de la mà d'especialistes. L'entrevista avui la tenim amb el biòleg Xavi Larruy. Parlarem de la recuperació del riu Besòs. Ens acompanyaran, com sempre, la Carme Méndez i el Manel Casas. Els espais musicals del Manel Casas ens amenitzaran el programa. I el Sabies que coneixerem les curiositats de les llúdrigues. I, per acabar, un fragment de l'encíclica Laudat Si, del Papa Francesc. I amb les veus de qui us parlen, Francina Ballester i Jordi Gispert. I el control tècnic, Mario Ramírez.
Si estàs segur que sempre el cuidaràs i l'estimaràs com un membre més de la família, adopta el que ha estat abandonat.
Comencem el repàs de notícies. Les Illes Canàries actualitzen la seva llei de protecció. El govern autonòmic de les Illes Canàries ha iniciat la tramitació d'un avantprojecte de llei de protecció dels animals que prohibirà les baralles de galls. Aquesta mesura substituirà la vigent llei de protecció animal de Canàries, que data del 1991, per la qual es van prohibir les corrides de toros, però les baralles de galls es van continuar autoritzant, argumentant la seva tradició a les illes. La nova llei també inclourà, entre els aspectes més destacats, la prohibició dels circs amb animals, l'obligatorietat de la identificació amb el xip, no matar els animals en les protectores, l'esterilització dels animals abandonats, reinvertir les sancions econòmiques a posseïdors d'animals en actuacions de benestar animal i també exigirà la identificació dels gossos dels caçadors. Els circs italians sense animals. El Parlament italià ha aprovat, per àmplia majoria, la prohibició de l'ús dels animals en circs i en espectacles itinerants. L'associació animalista italiana LAP, entitat italiana col·laboradora de l'ADA, ha estat la promotora de les campanyes per aconseguir aquesta prohibició. Els gairebé 100 circs que hi ha actualment instal·lats a Itàlia i que utilitzen més de 2.000 animals pels seus espectacles disposen ara d'un any per reubicar-los, contactant amb associacions de rescat i santuaris. Ja són 41 països que han aprovat mesures per evitar la crueltat i el patiment dels animals que viuen en els circs. I atenció, una altra mesura del Tribunal Constitucional contra la llei Balear que prohibeix els toros. El govern espanyol ha presentat, com va fer a Catalunya, un recurs d'inconstitucionalitat a la llei de toros a la Balear davant aquest tribunal. L'executiu argumenta que les Illes Balears no tenen competències específiques a la protecció dels animals i assenyala que la regulació del Parlament de les Illes Balears incompleix determinats preceptes de lleis estatals com són les de patrimoni immaterial o les de tauromàquia. Per aquest motiu, sol·licita la suspensió cautelar de la llei. La llei de toros a la Balear va ser aprovada el mes d'agost d'enguany i prohibeix la mort de l'animal durant l'espectacle. El Consell de Govern de les Illes Balears respecta la decisió, però no la comparteix i faran la defensa que pertoqui quan arribi aquest recurs d'inconstitucionalitat. I també us fem esment que sense caleses es queda la ciutat de Barcelona de cavalls pels turistes. L'Ajuntament de Barcelona prohibirà les caleses tirades per cavalls a partir del mes de juny del 2018. El govern municipal ho ha anunciat aquesta setmana durant la Comissió d'Ecologia, Urbanisme i Mobilitat. La mort d'un cavall mentre transportava turistes fa dos estius va encendre de nou la polèmica al voltant d'aquest transport. Barcelona, declarada ciutat amiga dels animals, amb aquesta iniciativa fa un nou pas endavant en la defensa i protecció dels animals, escoltant les reivindicacions fetes durant molts anys de les entitats animalistes, entre elles l'ONG ADA, per demanar la supressió de les caleses amb cavalls.
Si t'estimes els animals i la natura, escolta el programa La veu dels animals i la natura, dins l'àmbit de Catalunya. Per la seva extensió, notícies, consells i entrevistes, és l'únic que podràs trobar en el dial. Cada divendres a les 8 del vespre a Ràdio Estel. T'esperem.
Galeria dels ocells. Avui, l'expert en ornitologia Abel Julien, responsable de la Unitat de Divulgació i Formació de l'ICO, l'Institut Català d'Ornitologia, ens ajuda a conèixer i identificar els ocells i els seus cants. Abel, quin és aquest ocell que estem escoltant?
Doncs bé, això era el preciós i melòdic cant de la merla. La merla té aquest cant melòdic molt potent. Si ens trobem una merla cantant així a prop, realment et pot arribar a fer mal a l'oïda, diguem-ne, de lo fort que canta aquest ocell. I, a més, canta a l'alba, abans de que surti el sol, i realment és un cant molt, molt bonic. La merla és un ocell d'un color negre, el mascle és totalment negre, mentre que la femella és més marronosa, com en molts ocells, la femella és com més discreta d'aspecte. El mascle és negre, amb el bec taronja o grogós, depèn de l'època i depèn de l'individu. Molt bonic, i és un ocell, a més, molt comú, que podem trobar a jardins i podem trobar zones bastant humanitzades, però també a dalt de tot de la muntanya, llocs molt salvatges. És un dels ocells més comuns que tenim aquí a Catalunya. S'alimenta sobretot de cucs i invertebrats. El veurem saltant per la gespa a un parc públic, per exemple, mirant amb el cap una mica de cantó. Encara està per descobrir si realment escolta els cucs. Hi ha investigadors que diuen estan fent estudis a veure si els està escoltant o bé si està girant així el cap per poder veure el terra. Això encara no se sap. I és un ocell que el veurem això, agafant cucs de terra i fent niu a les heures, però sempre a prop nostre. I acabem escoltant un altre cop la merla.
Galeria dels ocells amb la col·laboració de l'ICO, l'Institut Català d'Ornitologia. Més informació a www.ornitologia.cat.
I ara ens aturem, ens relaxem i escoltem el primer bloc musical de la mà de Manel Casas.
Hola, amigues, animalons i amics. Recordarem avui la música d'aquelles pel·lícules que crec que tots ens van recordar moltes coses. No tan sols per la seva qualitat, sinó per la música que les acompanyava. Primer us presento la famosíssima cançó titulada Moon River. La pel·li es deia Breakfast at Tiffany's, amb l'Audrey Hepburn, i que aquí, no sé per què, li van dir Desayuno con Diamant. I després Raindrops Keep Falling on My Head, de la pel·lícula de l'any 1969, Dos Hombres i un Destino, que interpretà Robert Redford, i que en anglès té un nom molt complicat.
raindrops are falling on my head. And just like the guy whose feet are too big for his bed, nothing seems to fit. Those raindrops are falling on my head and they keep falling. So I just did me some talking to the sun. And I said I didn't like the way he got things done. He's sleeping on the job. Those raindrops are falling on my head and they keep falling. But there's one thing I know. The blues they send to greet me won't defeat me. It won't be long till happiness steps up to greet me. Raindrops keep falling on my head, but that doesn't mean my eyes will soon be turning red. The cry is not for me, 'cause I'm never gonna stop the rain by complaining. Because I'm free, nothing's worrying me. Raindrops keep falling on my head, but that doesn't mean my eyes will soon be turning red. The cry is not for me, 'cause I'm never gonna stop the rain by complaining. Because I'm free, nothing's worrying me.
La veu dels animals i la natura, un espai de notícies, consells, entrevistes i curiositats on els animals i el medi ambient són els protagonistes. Escolta'ns a Ràdio Estel els divendres a les 8 del vespre. Promogut i produït per ONG ADA.
Doncs encetem aquest espai de l'entrevista, ens aturem una estona i parlem de biologia, d'ornitologia, en concret del parc fluvial del riu Besòs. Avui amb en Xavier Larruy. Bona tarda, Xavier.
Hola, bona tarda.
Benvingut.
Benvingut.
Sí, benvingut.
I aquestes veus que escolteu, com sempre, en Manel Casas i la Carme
Medved. Servidor.
Ens escoltarem tots plegats. En Xavi és biòleg i és ornitòleg, i es dedica, doncs, de manera autònoma amb els treballs que li encomanin, no? Ara ens ho explicaràs, però especialment en aquesta zona del parc fluvial del Besòs. És així, oi?
Sí, en els darrers anys ha coincidit bastant, sí.
Val. Explica'ns una mica la teva feina, és a dir, com t'encarreguen una cosa o una altra, exactament com et dediques, és a dir...
Bé, per una banda, doncs, una de les tasques que faig són censos d'ocells, que periòdicament en fem al llarg del parc, aquest parc. I després, per una altra banda, això ho faig per la Diputació de Barcelona, val? Pel Parc Fluvial del Besòs, que és la Diputació és qui s'encarrega de gestionar-ho, com una comanda, diguéssim, d'un encàrrec dels ajuntaments veïns que donen al riu. I d'altra banda, doncs, també doncs, per altres entitats, com els propis ajuntaments, de vegades fem alguna activitat d'educació ambiental, com pugui ser algun anellament científic d'ocells, que pugui assistir la ciutadania per veure-ho, no?, en cap de setmana, o de vegades és algun taller de construcció de caixes niu, bé, tot, qualsevol tipus d'activitat, una sortida guiada per ensenyant animals i plantes de la zona. I després també una vessant important en els darrers anys està siguent doncs, l'educació ambiental, tant per a escoles com per entitats, com per diferents tipus de grups, no? A la mateixa desembocadura del Besòs, doncs, dintre del programa metropolità d'educació per la sostenibilitat, que això porta a l'àrea metropolitana de Barcelona, doncs, en conjuntament amb l'Ajuntament de Sant Adrià estem fent una sortida a la desembocadura del Besòs. I expliquem una mica, de fet, aquest matí vinc d'allà, de fer això, fem una... Aquest cop ha sigut una escola, no? Doncs expliquem una mica com ha canviat tot això en els darrers segles, no? I també què és el que podem veure actualment, d'animals, de plantes, i de vegades inclús acabem parlant de coses genèriques de conservació de la natura a nivell català o inclús a un àmbit més gran, no?
A nivell general. Amb el tema aquest que ens ocupa, és a dir, el riu Besòs, eh? Perquè sí. Estem aquí per parlar també del riu Besòs, un espai potser més desconegut per alguns, no?, d'aquí de la ciutat de Barcelona. Aquest estiu han aparegut diversos articles recentment, un dels quals doncs, titulava que el riu Besòs ha tornat a néixer, no? Voldria que ens poguessis explicar, fer un croquis, ja sé que és llarga la història, però sí. Fer un croquis de com ha evolucionat aquesta història d'un riu que estava absolutament contaminat fa 20 anys, posa-li.
Bé, a veure, la primera cosa important que em dedico a fer quan se'm fa aquest tipus de preguntes és explicar que s'ha de separar el que és dintre d'un riu hi ha el riu, que seria la qualitat de l'aigua, val? I les característiques de la seva llera, i per altra banda hi ha la ribera, és a dir, els marges del riu. Val? En funció de què ens fixem, l'evolució del riu Besòs en els darrers 20 anys, com posaves aquest... Em sembla bé aquesta xifra, ha sigut una o una altra. Si ens fixem en la qualitat de l'aigua, l'evolució ha sigut destacable, favorable. Per quina raó? Perquè, clar, partíem d'una base que era que fa 50, 60, 70 anys, no?, era un dels rius, inclús 40 només, o 30, era un dels rius més contaminats d'Europa. Val? Això era degut doncs, clar, a la gran quantitat de persones que viu a la vora del riu Besòs. Estem parlant d'una conca que rep doncs, una influència de 2 milions o més de persones que viuen als seus voltants. Aleshores, tota aquesta gent que hi vivia, tota l'aigua residual que generava en el seu dia a dia, doncs tota aquella aigua anava sense depurar el riu directament.
Xavi, perdona una pregunta, perquè, sí. perquè puguis continuar l'explicació. Encara s'ha detectat algun abocador il·legal?
Jo aquest tema el desconec bastant, en el sentit de que jo, això seria una pregunta a fer-li a l'Agència Catalana de l'Aigua, al Consorci Besòs Tordera, que són els que s'encarreguen de la depuració de les aigües. Sí que, com a biòleg que no fa analítiques de l'aigua, però sí que amb uns ulls fixats a la natura del riu, no? Sí que en aquest any, per exemple, hem pogut experimentar, hem pogut veure com hi ha hagut una mortalitat... Al juliol, a finals de juliol, hi va haver una mortalitat forta de peixos i també, posteriorment, hi va haver un episodi de botulisme, una enfermedad que agafen els ocells, especialment ocells aquàtics, com els ànecs collverds, doncs que això succeeix en condicions de que l'aigua no té oxigen, és a dir, en situacions d'anòxia. Això s'ha donat i el que no he sabut, si s'ha pogut discernir, si això havia sigut culpa d'un abocament, com tu dius, que sí. A mi els comentaris que jo rebo per part d'aquestes administracions, sobretot del Consorci Besòs Tordera, és en el sentit de que abocaments directes d'empreses no n'hi ha, no, n'hi ha molt pocs o el que sigui.
Vols dir que pot ser un transport il·legal de deixalles?
No, a veure...
Que ho deixen allí i se'n van i s'escapen i ves-los a buscar?
A veure, en aquest cas concret d'aquest episodi del juliol, el que va succeir, un dilluns al matí va començar a aparèixer peixos morts. I això es va donar a compte un usuari del parc i aleshores ho va notificar i tal i qual. I aleshores, què va passar? La nit de diumenge a dilluns va haver una mica de pluja forta, no excepcional ni molt menys. Quan succeeix això, tenim el problema número 1 que té actualment estructural el riu i, diguéssim, i la xarxa de clavegueram. Quin és? estan connectats als col·lectors pluvials d'aigua de pluja amb els de clavegueram, d'aigua residual. Quan això succeeix, què passa? Això succeeix i, per tant, quan plou, no cal que siguin 30 litres, o sigui, només que caiguin 5 litres de cop, això ho he arribat a experimentar, amb uns 20 minuts o una cosa així, és fàcil ja que els sobreeixidors que hi ha al llarg d'aquesta xarxa de clavegueram sí, i que la funció que tenen és que tot el sistema no es col·lapsi, val? Doncs aboquen aquesta barreja d'aigua residual, és a dir, contaminada, i aigua de pluja l'aboquen al riu.
A part, la depuradora està allí al costat.
Sí, el que passa que, ja et dic, la depuradora i tota la xarxa té una capacitat. Aquesta capacitat és limitada i no fa front a aquests episodis de pluja. No té suficient capacitat. Per tant, per poc que plogui de cop, part d'aquesta aigua s'aboca al riu. I és una aigua molt contaminada.
Però suposo que això estarà previst resoldre-ho, no? Perquè si és una cosa... A veure, la pluja és inevitable.
Sí.
I benefactora.
Sí, no, evidentment. El que passa és que això hauríem de remuntar-nos a, no sé si estem parlant d'anys 80, a 15 anys, de quan es van fer les canonades, les clavegueres a la ciutat, no? Quan es va establir aquesta xarxa, no es va ajuntar al no va haver no hi ha una xarxa separada pel pluvial, per les aigües pluvials, perquè reculli les aigües de pluja...
Aigües netes o aigües brutes.
O aigües brutes. Com que tot s'ajunta, això és un problema estructural que costaria no sé quants diners en resoldre, que la solució que diuen que és la més òptima, pragmàtica, realista, pel cost que suposaria, l'opció bona, seria fer com unes piscines subterrànies on s'acumulés aquesta aigua en aquests pics de pluja.
I es deixés anar a poc a
poc. I allà dintre no sé ben bé com seria el funcionament. Jo no sóc enginyer hidràulic, però... ni... Vull dir, jo aquest tema conec coses, però no és la meva especialitat. El que és evident és que tenim un problema estructural.
Per què serà que no mai, quan es planifica un projecte, no es pensa mai en els problemes? És que ens passen moltes coses, eh?
Sí, no és evident.
Perquè, a més, tota la bona tasca que es pugui fer amb una cosa d'aquestes es perd tot.
Aquesta és la realitat. És a dir, a veure, hem avançat amb la qualitat de l'aigua, i molt, o sigui, la immensa majoria de dies, com que no plou, malauradament, doncs tu vas allà i no notes res. Però aquests dies de pluja, les primeres hores posteriors a aquesta pluja, hi ha una arribada d'aigua molt contaminada, molt gran, i al cap d'unes hores, dies, el que ve és el contrari. Aigua molt neta, perquè és l'aigua que brolla de les muntanyes i acaba arribant.
Però això és un fet dramàtic, eh? Perquè si unes espècies confien en un lloc i fan el seu hàbitat d'aquell lloc, i es troben de sobte de que es moren, és que jo crec que està, per part nostra és com un delicte ecològic, no?
A veure...
Permetre que això pugui passar.
És un delicte si això no està a l'opinió personal, eh? Mira, és un delicte...
Passiu.
Que a dia d'avui... O sigui, a veure, que s'ha avançat molt i és millor que el que teníem pel que fa a la qualitat de l'aigua. Aquesta puntualització és molt important. Això és una cosa molt evident. Ara, que té problemes... O sigui que no és una cosa perfecta, és evident.
No, evident.
Que això hauria d'estar a la llista de prioritats quan s'enfoca la planificació dels rius i a nivell de gestió hauria de ser un tema prioritari. És un tema molt costós, s'ha de reconèixer, perquè tinc entès. I aleshores, bé, si a dia d'avui això no està sobre la taula... És algú, com li dius tu, entre cometes, un delicte.
Podria ser un delicte passiu, però ecològic.
Sí.
En tot cas, no tindríem que permetre llavors que aquells animals, aquelles aus o aquells peixos estiguessin allà, perquè sobre ells planeja una condemna, no?
Condemna per... O sigui, que no és tan fàcil com dir això. És a dir, els ànecs coivers, efectivament, els que han criat enguany, a mitjans d'estiu, abans d'aquest brot, hi havia centenars d'ànecs coivers. Ara, amb prou feines, n'hi ha 100.
Se'n sembla fatal.
Tot això és el que ha anat morint. Val? Això no passa... Feia 4 anys que no hi havia un brot tan fort. Els darrers 2 anys, pràcticament, no hi havia hagut cap brot de botulisme. És a dir, jo crec que el balanç no és... El balanç, és a dir, o sigui, què és millor, que hi hagi el Besòs com està ara o que no hi sigui? El balanç és millor que hi sigui, perquè hi ha molts ocells que
però
no s'han mort.
Però garantint la integritat dels animals
però
que estan, no?
Hauria...
Seria
l'ideal. Jo m'estic posant des d'un punt de vista no del... M'estic posant des d'un punt de vista global, des de la gestió, que no és la meva feina, però que jo penso en tot. És a dir, amb les coses que són potencialment realitzables, no, etcètera. No? És el que et dic, si això no està a dia d'avui en ment, això és tal qual tu ho has expressat. I si d'aquí a 20 anys no ho hem abordat, tres quarts del mateix. Si d'aquí 10 anys no ho hem abordat, tres quarts del mateix. És un problema estructural que s'ha de resoldre.
Què podem fer amb això? A veure, perquè aquí, no, a part de...
El que podem fer és que per primera vegada que jo estic escoltant aquestes
jo
coses. Per tant, jo crec que els nostres oïdors i oïdores tenen que estar molt interessats.
Podem pressionar entre tots perquè hi hagi un canvi amb aquest...
Les coses estan a nivell de la gestió, no només en una prioritat o una altra, en funció de què és el més just o què és el més... O sigui, també en funció de la pressió social, dels vots, etc. És evident. És a dir...
Sí, però si no es dona a conèixer...
Perquè no ho sabíem.
Exacte.
El problema ningú podrà ni votar ni bé ni malament.
Efectivament. Per tant, us ho explico. per això estic explicant avui.
Molt ben explicat, perquè d'això tindrem que pensar-hi alguna
problema,
cosa.
Perdona, per definir-lo bé, tenim una depuradora... Sí. Com en cada procés fluvial, no? Que és la que en principi neteja aquestes aigües.
No perfectament, però molt millor que abans.
Jordi, millor que abans.
Jordi, una gran depuradora.
Jo l'he vist,
són vàries.
I recull l'aigua de moltíssima gent, no solament de Barcelona.
Sí.
No, és de tota la conca del Ross. Que això ve des de... És amunt de Granollers, ve des d'Aigua Freda fins... Vull dir, això, no, el riu Congost...
És a dir,
és molt breu, simplement per definir-ho, És a dir, tenim aquesta depuradora de Montcada, que és la que neteja gran part d'aquestes aigües que abans arribaven contaminades, a part hi ha regulacions que abans no hi eren, que les empreses no poden abocar residus, com passava al Llobregat, en què tota la zona franca abocava els seus residus al Llobregat i així arribava l'aigua al final, no? Per tant, tot això s'ha guanyat, és el que hem dit. Però hi ha aquesta problemàtica de la pluja.
Sí.
Sobre això, has comentat una solució possible, que són les... aquestes petites piscines, o opció de fer piscines.
Sí, un dipòsit subterrani.
Dipòsit subterrani. Però aquestes opcions han arribat des de l'administració i s'han arribat solucions des de l'administració? S'han proposat solucions?
Insisteixo, jo desconec les coses que hi ha a les taules d'aquestes entitats que se'n dediquen... D'aquests ensos que es dediquen a això.
Però l'Ajuntament de Barcelona ja fa anys, i és conegut, té uns grans dipòsits per cas d'inundacions per preveure el màxim possible.
Sí, existeixen.
Dins de Barcelona ja existeixen.
Sí, doncs bé, jo el dia d'avui desconec com està el tema a nivell global. Sí que soc conscient i em consta de que és un problema estructural que manca i que en funció de diverses coses doncs sortirà o no sortirà, no? O sigui, s'executarà o no, però el que està clar és que un dels problemes principals que tenim en global és la gran quantitat de coses amb un metre, amb un petit espai que tenim en tot aquest entorn. Tenim molta gent, tenim moltes edificacions aquí, totes apilotonades, i això és un tema que el riu el pateix. El pateix, per una banda, i parlem de la qualitat de l'aigua, que és la que hem comentat, i que si estiguéssim en una zona poc densament poblada, doncs hi hauria pocs edificis i tu fotries un forat on et vingués de gust. En canvi, aquí, per fer un forat a la ciutat, la que estàs liant, no?
O sigui, de quants ajuntaments depèn?
El què?
Això de poder fer unes piscines, uns dipòsits.
Saps
més que nosaltres. Nosaltres no teníem ni idea de què estava passant.
No, això depèn doncs de cada ajuntament que sigui riberenc i que les els ensos...
O sigui, que des del principi, l'inici, que puguin anar recollint l'aigua...
Sí, a veure, que sigui greu, això és a partir d'una certa quantitat de població.
Veus? Ja ens estàs aclarant.
És a dir, a partir de la Plana del Vallès, és evident que ja com a mínim hi hauria d'haver això. Jo no sé si una població com la Garriga necessita això, però una població com Granollers o Mollet, que està a la Plana una mica més amunt, sí que necessitaria que hi hagués
això. Sí, que no és un problema que depengui només de Barcelona, Sant Adrià, sinó que que començar molt enrere.
Ah, clar, això és la part final, però...
Hem anat centrant ja el tema, ja sabem ara per on
estem ubicats.
No, el tema és aquest, per una banda, qualitat de l'aigua. Està molt millor que abans, encara té uns problemes, i són estructurals. no és que un dia una fàbrica aboqui algo o se li escapi algo, perquè penseu que tot això, o sigui, el riu Besòs és un riu molt artificialitzat. Des de l'aigua que té, i l'estatus quo que hi ha, la situació que hi ha, depèn de que tot vagi perfecte, no? És a dir, si es trenca una canonada, pot anar un vessament del que sigui al riu. Tot és un equilibri inestable.
Tot és molt fràgil.
El Besòs és molt fràgil.
Em crida especialment l'atenció perquè he llegit que, per exemple, un animal emblemàtic com és la llúdriga,
sí,
que Catalunya ha fet un esforç, la Generalitat, per reintroduir-la,
sí,
i que es parla de que s'ha vist ja, sí, pel Besòs,
sí, sí,
doncs imagina't, tants esforços, això és una miqueta com passa amb el lynx, tants esforços per un cantó, i que és igual, tots els animals són iguals, o sigui,
sí, sí,
des d'un peix a la llúdriga, però posem pel cas.
Bé, és normal utilitzar
la... I a més, la llúdriga és un bioindicador de l'aigua neta, diuen.
En certa manera sí, però diuen. També t'he de dir que si fos una aigua que estigui sempre neta, no podria viure al Besòs, ni els seus afluents.
Ja, però precisament la llúdriga havia desaparegut perquè les aigües dels rius estaven contaminades, sí, i van dir que havia hagut...
I també per persecució per cacera, eh?
Sí, això sempre. Tot el que competeixi amb les...
Sí, a veure, la llúdriga que es va trobar... No soc especialista en la llúdriga ni molt menys, però la llúdriga s'ha trobat amb un projecte de... Va quedar una població relictual, val? Però el que va, suposo, fer el gran salt que hi ha hagut en aquests anys va ser el fet de reintroduir-la a l'Empordà, i d'allà va tenir èxit el projecte perquè es va trobar amb uns rius amb una millor qualitat de l'aigua, molt millor que els anys 80 i 70, i d'allà ha anat saltant de conca en conca, i bé, ha arribat a la del Llobregat, ha arribat a la del Besòs...
Seria un fracàs estrepitós, que arribés al Besòs i arriba la riuada aquesta...
Exacte, o sigui...
I s'emporta la llúdriga...
Bueno, i no només això, és a dir, penseu que...
No, jo parlo de la llúdriga com...
Sí, però la mateixa llúdriga, quins problemes també té si arriba, quan arriba a la conca del Besòs? Una freqüentació humana brutal, és a dir, molta gent pels marges i poca vigilància.
Això també ens agradaria que ens parlés.
Un dels grans problemes que té el Parc Forestal del Besòs i la conca en general, o sigui, no és un problema només del parc, és... la manca de vigilància que hi ha.
I a qui correspon?
Sembla pot correspondre, per una banda,
al municipi,
als agents rurals, pot venir, el tema d'aigües, doncs, el tema de l'Agència Catalana de l'Aigua, també, més o menys són aquests ensos, més o menys, vull dir, municipals o supramunicipals, els que haurien de fer vetllar per això. El que passa que, quan hi ha pocs recursos, que succeeix, que al final acaben actuant només quan algú truca que passa alguna cosa. Hi ha poca prevenció.
Sí, però és que això dels recursos sempre, és molt sempre, relatiu. Sempre, eh?
Però és la realitat. La realitat és aquesta.
És l'excusa que sempre es dona, que no hi ha recursos.
Però és real.
És vital.
Els culpables són els que posen pocs recursos.
La biodiversitat és vital.
I tant, però no és excuso.
Simplement
dic que és el que hi ha. És un tema d'intencions i de recursos.
I voluntat.
I en això ens queda per avançar bastant.
És que, a més, a mi m'ha cridat l'atenció per lo que he llegit teu d'entrevistes que t'han fet, que sembla ser que tampoc la gent no és molt conscient de la importància, del valor que té el Besòs, aquesta recuperació. I llavors que hi ha una pressió dels passejants i tot això.
Exacte.
I què fan les administracions? Perquè, primer, elles tenen que assolir que això és important, i llavors tenen que transmetre-ho als ciutadans, no? Però què es fa envers això?
A veure, a dia d'avui...
Tu m'has parlat d'una classe, una xarxa, suposo que...
Mira, jo l'any passat, aquesta sortida que dic que fem amb escolars, vam fer, escolars i altre tipus de gent, no? Doncs vam fer 50 sortides a l'any, val? Això van ser al final gairebé 1.000 persones. I si sumes altres gent d'altres activitats que hem fet, clar, arribes igual, posa 2.000 persones.
Bueno,
clar, són, però evidentment, comparat amb els milers i milers de persones que van a aquesta zona a esvergir-se, és un gra de sorra important, s'ha de valorar totes les administracions que posen aquest gra de sorra, però evidentment no és suficient. Si no hi ha... I què es necessita, doncs? Major vigilància... I vigilància, al final, s'ha de ser un valent i posar multes.
La pregunta també és si hi ha una gestió coordinada d'aquest parc fluvial del Besòs o simplement és un municipi, l'altre municipi, és a dir, Sant Adrià...
És una gestió... Jo també volia aclarir.
És una gestió integrada que s'ha encomanat a la Diputació de Barcelona doncs, fer aquesta gestió. I aleshores hi ha uns informadors, evidentment. El que passa és que això mancaria per part de tothom, des de la policia local, de cada ajuntament, des d'haver més recursos per part d'aquest parc fluvial a nivell d'informació, a nivell... També, no, també de vigilància d'algú que pugui posar una multa, que algú en presència. Perquè al final, no, els informadors...
Tu fas el que vulguis, ningú et posarà una multa, portant la cosa al límit.
Mira, el cas, diguéssim, exemplar. Quan es va fer aquest parc, hi havia una norma que era portar el gos lligat. Com a qualsevol parc urbà de Barcelona o de les poblacions veïnes. I la pressió popular de, pels meus nassos, el porto lligat, va aconseguir... que ara hi hagi una tolerància a que la gent vagi amb els gossos lligats. Això és un drama en aquest sentit. És un, ja fas que els marges estiguin plens d'excrements de gossos. Val? Per tant, jo quan vaig cap allà, de tant, he de trepitjar un excrement perquè hi ha algú que no el recull. No? Després tenim el fet de que la gent té, com que s'ha tornat una cosa molt... molt estesa, el fet de tenir gossos a les cases, i com us deia, tenim una població riberenca que viu amb edificis sense pràcticament parc, sense espai, aleshores què passa? Que el riu es converteix com el lloc on passejar-se. Això encara es veu més agreujat quan tenim ajuntaments que un dels seus principals, les seves principals fonts de rebre diners és construir. Per tant, qualsevol solar... que queda lliure a les vores del riu, el que està pensant el gestor ja, parlo en genèric, és en urbanitzar-lo, treure-li rendiment...
Que el riu... és molt perillós per les inundacions, perquè el que no passa en 100 anys passa en 101,
Evidentment, i això, entre mur i mur, no es posen a urbanitzar. Per què? Perquè no poden, perquè ha de passar aigua i a vegades molta. Si no, el riu no existiria. O sigui, si en comptes del riu hagués sigut un canal, una llacuna, on sempre hi ha més o menys la mateixa aigua, no tindríem riu Besòs, a la trama urbana que va de Montcada al mar. Per què? Perquè tenim tan poc espai per construir i les prioritats són les que són per part de qui governa, normalment, no? Doncs que fa que qualsevol solar és una oportunitat de negoci, una oportunitat de rebre ingressos, una oportunitat... Per tant... Cada cop més...
Però això necessita una llicència d'obres i, per tant, que passar tot un procediment.
Sí, però no estem parlant de construir dintre del riu, estem parlant de solars que es puguin ser d'antigues empreses, antigues indústries.
Però...
Això, en comptes de dir, va, aquest solar que ara tinc, ara faré un gran parc urbà, ara faré una zona on la gent amb gossos pugui anar a córrer amb el seu gos allà, que es pugui esbargir allà, no, urbanitzar. Construir més edificis.
Xavi,
I llavors després Xavi. Han d'anar al riu...
Però si això...
tota aquesta gent que no pot esbargir-se allà se'n va al riu.
Sense acabar el temps.
Xavi, però si això ja va passar, ja va succeir. Al temps de la dictadura va haver una riuada espantosa que va haver moltíssima gent que es va ofegar i va desaparèixer precisament perquè era un pseudo xabolisme o dis-li el que vulguis que estava posat a les lleres. Això ja ha passat.
Bueno, però van fer uns murs de contenció alts i tot el que hi ha fora dels murs és territori per urbanitzar.
Territori com
I el que hi ha entre murs, que és insuficient, que són només 150 metres, el delta del Besòs tenia 6 quilòmetres d'amplada. Totes les llacunes i companyia que existien es van destruir al llarg de les dècades, segles, etc. Ara ja només tenim 150 metres de riu i allà hi ha d'encabre tot. Els animals, la fauna i la gent.
Xavi, bueno, digues.
Sí, calma. No, Xavi, és que molt ràpidament, és que no m'agradaria acabar sense... Perquè tu has esmentat el tema dels gossos i de les persones que els passegen. Sí. Però jo aquí crec que hi ha una mancança també de manca de pedagogia i d'informació, perquè la persona que passeja un gos té que suposar que és una persona sensible, no tan sols al gos, sinó a l'entorn que té. Si se l'educa, sí. Llavors jo veig que hi ha una mancança, segurament, per part de l'administració. Mira, fa 2 mesos o així passejàvem per aquí, per la vorera del riu Besòs i pel pont. Els lletreros estaven esborrats, estaven guixats tot. I aquells lletreros se suposa que eren els que estaven informant una mica de la riquesa que hi havia allà sota. Bueno, doncs aquí era un signe extern que ja denotava que per part dels responsables, en aquest cas els municipis corresponents, no renoven allò. i no estan les condicions que tindria. Doncs igual això, si ho extrapolem a donar una informació, fer més xarles com les que tu dones
per la gent,
i més vigilància,
vigilància,
i més vigilància, es podria millorar la situació. És que a vegades sí, sempre ve de la desídia.
Sí,
pensem
tot
que les coses van soles.
Sí. Tot suma. I el que està clar a dia d'avui és que hi ha un percentatge de població que és ben intencionada. I que un altre percentatge que és més o menys, però que fa el que veu que fan els altres.
Sí.
Hi ha un 20%, un 15%, el 10%, el que sigui, que fa el que li surt dels nassos. I aquesta gent...
destrossen tot.
O vigilància, o no fa res. Un cartell no serveix. A la desembocadura del Besòs...
No, però jo t'ho deia com un signe...
Sí, és un signe, evidentment.
...extern, que sí, veus sí, sí, que allò, des de que es va fer, allà s'ha quedat el lletrero com si fos perenne. Es té que renovar, no?
Xavier Larruy, m'agradaria acabar amb un darrer missatge d'optimisme, perquè, sí, evidentment, aquesta qüestió és absolutament important, però hi ha aquests ornitòleg a nivell d'ocells, per fer una última constatació de que la cosa ha anat bé. És a dir, com sí, tenim aquest parc a nivell d'ocells i en aquest sentit, si creus doncs, que, evidentment, això ha evolucionat bé i que pot seguir sí, evolucionant molt millor degut a tot això que hem estat parlant, l'impacte de la gent, tot això si es regulés...
I del nostre programa,
i del nostre
també,
programa.
De denúncia, veritat.
Mireu, és tan senzill com dir que el riu Besòs a dia d'avui és l'escola de natura més propera, l'aula de natura més propera a la ciutadania global de Catalunya per volum de població, més propera a la ciutat, a la casa de les persones. Per tant, si aconseguim, que estem en aquest camí, però ja veurem com queda, necessitarem vigilància, com dèiem, si aconseguim que la gent ho identifiqui no com un lloc on, vinga, com que hi ha un tros que hi ha gespa, allà per jugar a futbol i passar tot el que tingui a veure amb la natura, si aconseguim que això sigui més enllà d'una zona de lleure estàndard d'anar amb la bici, de córrer, jugar a futbol, ja serà molt. A dia d'avui hi ha ocells que hi tenen densitats de població, és a dir, quantitats per superfície, que són destacables a nivell català. És a dir, tenim bastants blauets, el martín pescador, un ocell que és emblemàtic, no?, durant l'hivern. És a dir, tenim bastantes coses, el que passa que, evidentment, la ciutadania doncs, se l'ha d'una mica d'ajudar a valorar això, perquè no tothom ho valora... Sí que ho valora com a part de la foto, però no fins al detall de voler-ho estudiar, de voler-ho observar. Això és una cosa que sí que necessita una mica aquest recolzament a vegades. Però bé, que estem en el bon camí en molts aspectes i bé, hem fet més èmfasi per anar teixir la conversa.
I quan hi ha voluntat es això... fan les coses, eh?
Sí.
Doncs a veure si ho anem arreglant, adobant una
molt bé,
mica, sí, perquè està difícil.
Intentarem donar una empenta, Xavi.
Sí, al final les coses depenen també de la ciutadania. Sí, sí.
Està claríssim. Xavier Barruí, moltes gràcies per venir avui. Biòleg, ornitòleg i encarregat bastantes estones d'aquest parc sí, fluvial del Besòs. Sí.
Tenim moltes més gràcies, coses per parlar, Xavi, per un altre dia.
Tindràs que tornar, em sembla.
Gràcies.
Bueno, bé, com us veu.
Gràcies.
Que vagi bé.
Ells són un mes de la família. Per això, si els tinc, els estimo, els cuido i vull saber el que necessiten.
La veu dels animals i la natura, un espai informatiu i d'entreteniment de l'ONG ADA a Ràdio Estel i Ràdio Principat.
I després de l'entrevista és hora de donar pas al segon bloc musical.
Estàvem recordant les bandes originals de famoses pel·lícules. I és que s'estableix a vegades un fort lligam quan tant els actors i les actrius com la música del film són veritablement bones. Acabem, doncs, amb la pel·lícula Titanic, dirigida per el James Cameron, que va fer famós a Leonardo DiCaprio. I no oblidem que el DiCaprio és un gran defensor de la natura i que està denunciant contínuament el canvi climàtic, que, com veieu, cada dia s'està tornant més destructor. Canta la canadenca Celine Dion. A la propera, si Déu vol.
I feel you, that is how La veu dels animals i la natura, un espai informatiu i d'entreteniment de ONG ADA a Ràdio Estel i Ràdio Principat.
Sabies que les llúdrigues s'agafen de les mans quan dormen? Ho fan per evitar que el corrent de l'aigua les arrossegui i les allunyi del seu grup. Existeixen 13 espècies de llúdrigues que es troben distribuïdes pràcticament arreu del món. Aquests mamífers són grans nedadors i es desenvolupen millor dins de l'aigua que a terra. Tanquen les seves fosses nasals i poden romandre submergides fins a 6 minuts sense respirar. Són animals molt intel·ligents que fins i tot han desenvolupat l'ús d'eines, com per exemple les pedres, per colpejar i trencar les closques de les petxines, que en alguns indrets formen part del seu aliment. Viuen en caus amagats entre les roques i la vegetació dels marges dels rius només es troben en aigües netes i transparents. Pateixen molt negativament la contaminació i han estat durant molts anys víctimes sistemàtiques de la caça. A l'actualitat és una espècie protegida a Catalunya, on hi ha reserves naturals per afavorir la seva conservació. Sobreviu a les comarques dels Pirineus de Lleida i a la Terra Alta. Les llúdrigues són benefactores dels ecosistemes en els que hi viuen, doncs ajuden a moure les algues de l'aigua, impedint que els bacteris nocius i perjudicials es desenvolupin, evitant la intoxicació i mort d'altres animals del seu entorn natural. Després de 60 anys de la seva desaparició en el delta de Llobregat, fa poc va ser localitzat un exemplar de llúdriga en el tram final del riu, fet que ha estat interpretat com un indicador positiu de millora de la qualitat de l'aigua.
Millorem el nostre planeta. Redueix el consum de tots aquells productes que són contaminants, perjudicials i no són biodegradables. Reutilitza tot el que pugui ser recuperable i aprofitable per tu o per la teva comunitat. Recicla i porta als contenidors i als punts verds disponibles de la teva localitat tots els articles que puguin ser tòxics, contaminants, transformables o recuperables. Col·labora i participa amb les normes del reciclatge.
La noció de bé comú incorpora també les generacions futures. Les crisis econòmiques internacionals han mostrat amb cruesa els efectes danyosos que comporta el desconeixement d'un destí comú, del qual no poden ser exclosos els que venen darrere nostra. Ja no pot parlar-se de desenvolupament sostenible sense una solidaritat intergeneracional. Quan pensem en la situació en què es deixa el planeta a les generacions futures, entrem en una altra lògica, la del do gratuït que rebem i comuniquem. Si la Terra ens és donada, ja no podem pensar solament des d'un criteri utilitarista d'eficiència i productivitat per al benefici individual. No estem parlant d'una actitud opcional, sinó d'una qüestió bàsica de justícia, ja que la Terra que rebem pertany també als que vindran. Fragment encíclica Laudato Si del Papa Francesc sobre la cura de la casa de tots.
Et preocupa el tracte que reben els animals? T'interessa la seva defensa i benestar? El teu suport és important i necessari. Col·labora amb nosaltres. ONG ADA, Associació Defensa Drets Animal. www.addaong.org. Telèfon 902 19 7600.
Yo quisiera no ver tantas nubes oscuras arriba.
Doncs finalitzem el nostre programa, ens acomiadem i us esperem, com sempre, el proper divendres de 8 a 9 del vespre, a la veu dels animals i la natura.
Desapareciendo por falta de escrúpulos comerciales, yo quisiera ser civilizado como los animales.